Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I tot això sempre els divendres, aquí a Cope Catalunya i Andorra. Parlem dels animals. Ho fem amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. I ho fem sempre amb aquelles persones més expertes, aquests especialistes. Aquells que cuiden dels animals, aquells que ajuden els animals, aquells que també ens ajuden a nosaltres. Clar que sí. De moltes coses parlem en aquest programa i avui, sense més preàmbuls, anem a saludar amb una amiga del programa. Ja l'hem tingut en diferents oportunitats i sempre doncs, hem après tantíssimes coses que avui jo crec no serà una excepció. És el moment de presentar a la Roser Feliu, de Lladruc. Roser, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres?
Bé, estem encantats de saludar-te i per als oients que ens escolten i que no han tingut l'oportunitat d'escoltar-nos en una altra edició del programa, anem a explicar per a tots, Roser, el que és Lladruc i el que feu.
Sí, Lladruc és un servei d'educació canina que estem a Peralada i fan serveis molt diversos, des de teràpies tides amb animals, gossos de detecció, assessorament a famílies doncs, per estar a la casa, amb gossos, amb gats, i llavors avui voldria parlar precisament de gats.
Efectivament, amb la Roser hem parlat de moltíssimes coses, sempre de gossos, però ja tocava que poséssim el focus damunt dels gats. Què passa amb els felins? Que molta gent pot tenir la sorpresa de que a Lladruc doncs, també, evidentment, esteu molt al cas del tema dels gats, no?
Sí, 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 els gats són com els grans oblidats. Molta gent es planteja doncs, que ha d'educar el gos, ensinistrar-lo, fer certes disciplines, i amb gats, en canvi, hi ha com la creència molt comú i molt extensa de que un gat doncs, el recuperes, l'adoptes, el compres, el deixes a casa i no cal fer-li res més. I ens estem trobant amb molts problemes de benestar animal amb gats. Gats doncs, que realment tenen problemes de comportament per culpa de potser la desconeixença o la deixadesa de les seves famílies.
És que potser hi ha una mica la sensació popularitzada de que els gats són com ineducables, no?
Sí, 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 aquesta llegenda urbana de que els gats realment són tan tossuts i tan tancats i tan estranys que és impossible gairebé educar-los, i és mentida. O sigui, l'única cosa és que necessita potser més paciència, una mica més de predisposició, més empatia i més comprensió cap a l'animal. Però un gat també és educable com podria ser un gos, potser no al mateix nivell de perfecció, però sí que és un gat sí que el podem educar i podem fer molts de jocs amb ell.
Així doncs, què podem esperar i què no podem esperar?
Amb gats jo crec que les expectatives de molta gent són tan baixes que qualsevol petita cosa que facin sorprèn. Per exemple, un gat que s'assegui es veu gairebé com una proesa. Dir, ostres, té un gat que s'asseu, té un gat que dona la pota. Això realment és fàcil. Si sabem com educar-lo, amb premis, amb paciència, amb molta constància, un gat ens pot arribar a fer cas com un gos. I de fet, els gats també són molt afables i tenen molt de vincle amb les seves famílies. Molta gent veu el gat com un ésser independent, un ésser doncs, totalment egoista, que va a la seva, que no hi ha manera d'integrar-lo doncs, a la família. I és mentida, el gat és un animal de companyia perfecte. I de fet, per molta gent que treballa moltes hores, o que potser no era gaire la vida a l'exterior, que no era esportista, un gat és molt millor opció que un gos per tenir com animal de companyia.
Hi ha una llegenda, hi ha tantes al voltant del món dels gats, i en parlem potser d'unes quantes, potser les més exteses, no? Com per exemple diuen allò de que el gos sempre et ve a saludar, sempre ve i ve sempre que tu vols, en canvi diu que el gat ve només quan ell vol.
Sí, hi ha com la llegenda aquesta que el gat ve només per interès, és a dir, quan un gat se't refrega és perquè vol alguna cosa. Aquesta visió era que és una mica antropomòrfica, és una mica la visió que tenim els humans dels gats, i no acaba de ser del tot real, és a dir, un gat no podem esperar que digui no, que es comporti com un gos, que faci volteretes i quan ens vegi, però realment el gat, de la seva manera, sí que ens mostrarà els seus sentiments, sí que voldrà estar amb nosaltres, sí que buscarà aquesta recerca afectiva cap a nosaltres, i crec que això és un error.
Bé, tenint en compte que vosaltres sou experts, sou autèntics especialistes en el món de l'ensinistrament, de l'educació, doncs parla'ns una mica de les coses més bàsiques que hem de tenir present a l'hora de no tenir problemes si tenim un gat a casa o si volem portar un gat a casa.
Sí, el més important potser és el que en diguem fer un enriquiment ambiental, o sigui que l'entorn sigui tan ric com estímuls que l'animal no tingui temps d'avorrir-se. Moltes persones creuen que el gat simplement és posar la sorrera, posar el plat d'aigua, posar el plat de menjar, posar un petit rascador, un lloc per dormir i amb això en fa prou. Realment, imagineu-vos la nostra vida, de fet, quan va arribar el confinament, que molts nosaltres estàvem tancats a casa, que realment molta gent va dir, ostres, quin avorriment i quina vida estar aquí tot el dia tancat sense poder fer res, a tot tenien opcions d'oci. Doncs els gats, imagineu-vos, o sigui, molta... la vida que nosaltres vam tenir al confinament és la la vida que molts gats urbans tenen. Són gats que viuen a l'interior, que tenen molt pocs estímuls, tenen assegurat doncs, la seva aigua i el menjar, i llavors tenen una vida realment molt avorrida. Per evitar aquest avorriment, que moltes baràgades deriven problemes de comportament, inclús agressivitats, marcatges inadequats, tot això, és molt important fer un entorn ambiental que sigui molt ric. És a dir, posar-li, per exemple, diferents rascadors, posar-li doncs, equipaments en alçada que el gat pugui veure les coses d'una altra perspectiva. També és important que el menjar no sempre el tingui disponible. Hi ha molts jocs, tipus trencaclosques per gats, jocs interactius, que podem fer que el gat doncs, busqui el pinso, busqui els premis que li donem, i sigui una manera també d'exercitar la intel·ligència, el seu instint caçador, i també és important que tinguin joguines. Encara que tinguem un gat adult, encara que un gat tingui 7-8 anys, tot i això encara voldrà jugar, encara voldrà tenir aquest comportament de presa que és propi d'aquesta espècie. Llavors, realment és un mica esforç per part nostra, que no és car, de fer una mica d'esforç, de voler fer un entorn una mica més amable pel gat i una mica més motivador per ell.
Bé, vaig fer-te una pregunta que és, jo crec que una pregunta bàsica i fonamental, perquè tenim un gat a casa i és bé necessari, no, imprescindible, i el que pugui passar pel cap, que el gat faci les seves feines, les seves necessitats en el sorral. Què passa si això no és així? Què hem de fer perquè amb això tenim un problema, clar?
Sí, de fet aquest és un error molt típic. Moltes vegades és un problema d'ubicació. La gent fa posar el sorral al bell mig del menjador o al bell mig de la cuina. A ningú li agrada fer les seves necessitats en un lloc on te'l puguin veure. Llavors, l'ubicació és millor en un lloc que sigui una mica més arraconat. Si, per exemple, tenim una cantonada, una peça del menjador que estigui una mica més apartada del lloc de pas, és molt important l'emplaçament que triem. Si és un lloc amb molt de soroll, molt d'estrès, molt de moviment, el gat normalment té una poca tendència a anar-hi. Un altre error molt típic és fer servir sorrals tancats. De fet, pel gat és molt més còmode un sorral obert, el típic estafata, que no pas aquells que són tancats. Perquè moltes vegades, sobretot si tenim gats grossos de mida, o sigui, un gat de 7-8 quilos, i agafem un sorral molt petit, pot sentir com una certa mena de claustrofòbia i no voler-hi anar. Llavors, és potser millor sorrals oberts que tancats. O si realment tenim molt clar que per tema de control d'olors volem un sorral tancat, és millor començar a ensenyar-li el gat amb un sorral obert i llavors passar a sorral tancat. I l'altra cosa també important és fer neteja diària de la sorra. Molta gent fa la neteja 2 vegades a la setmana, 3. Imagineu-vos el fàstic que ens faria a nosaltres anar amb un lavabo on no poguéssim tirar la cadena, no? Doncs llavors tenir una mica el mateix amb el gat. És important que hi hagi una higiene correcta, diària, de la sorrera. I l'altra cosa, finalment, també és el material que hem de fer servir per la sorrera. Moltes vegades hi ha moltes persones que utilitzen sorres que són molt perfumades. I aquest olor, encara que a nosaltres com humans ens agradi molt, doncs hi ha aromes absolutament de tots. Hi ha perfums de persona, de jasmí, de taronja, de mandarina, olor de patxuli, tota mena d'olors. Realment als gats això no els hi agrada gaire. Llavors, si podem tenir una sorra neutra, una sorra que neutralitzi l'olor, però que no deixi anar cap olor potent, serà millor pel gat i tindrà més ganes d'anar-hi.
A més, avui dia és fantàstic perquè hem vist en el mercat que hi ha uns sorrals que n'hi ha fins i tot de motoritzats, o sigui, hi ha autèntiques meravelles tecnològiques que ens poden ajudar molt, no? O sigui, en fi, una bona inversió és, sense modernitats, però podem recórrer el de tota la vida, però en tot cas, un sorral com ha de ser, no? Que el gat doncs, pugui fer el que ha de fer, no?
Exacte, sí, sí, ja estem a la tecnologia, estem a l'avantguàrdia, 2022 estem aquí a la punta de tot i com deies hi ha sorrals que són autonetejables, són sorrals que són com un programador que van amb un robot, van donant voltes i periòdicament es van netejant i això ens calvi una mica de feina. Realment si estem molt estressats i tenim poc temps lliure pot ser una bona opció, de la mateixa manera que utilitzem robots de cuina, doncs podem fer servir robots pel sorral del gat també.
Bé, com a experta i educadora que ets, Roser, vaig fer-te una pregunta que pot ser de les complicades. Gats amb gats a casa sí, gats amb gossos sí, depèn, no?
Sí, en principi hi pot haver-hi una bona convivència entre gats i gossos. Ara, això no és una cosa màgica que arribi d'un dia per l'altre, especialment si tenim un gos adult, per exemple, de cacera, i volem introduir un altre gat adult. S'ha de fer les coses amb molta serenitat, molta paciència i fixar-nos objectius petits. És a dir, de mica en mica, que les presentacions siguin cada vegada més freqüents i cada vegada siguin més satisfactòries. Llavors, allò de dir, no, és que tinc un gos i poso un gat a casa i que se'l trobi al mig del menjador i ja s'entendran, això és un error molt gran i pot produir problemes tant per una banda com per l'altre. És a dir, el gos podem activar l'instint de presa que estiri a enganxar el gat i el gat ens pot tenir una por inclús derivant una agilitat que sigui perillós per nosaltres. Llavors, convé fer les coses molt a poc. Si tenim clar que volem gat i gos, potser és millor començar amb cadells, un gat cadell i un gos cadell, així a mica en mica creixeran junts i s'adaptaran, i si en canvi tenim un gos adult o tenim un gat adult i volem introduir un altre animal d'una altra espècie també adult, hem de fer les coses molt a poc. O sigui, petites aproximacions, potser al principi a través d'una balla, a través d'un vidre, i que a mica en mica es vagin ignorant i es vagin relacionant. I sempre amb molta prudència i treballant molt bé el control.
Seguim amb els tòpics, o no. Un gat castrat es portarà millor a casa?
El que passa moltes vegades és que els gats tenen tendència a fer el que en diem marcatge territorial, és a dir, que aixecar la pota doncs, a cada superfície vertical que poden trobar, ja sigui una taula, una cadira, una planta o el que sigui. Llavors, si castrem, en principi aquesta territorialitat disminueix molt perquè reduïm testosterona i el gat tindrà menys tendència a marcar. Llavors, en línia general, això veure cada cas en particular, però a nivell general, és important castrar-lo perquè així controlem això, que realment el gat només farà pipí perquè necessita evacuar, no perquè necessita marcar i reivindicar aquell espai com a seu. Llavors, també, si tenim un gat que no el volem fer criar, que tenim clar que és un gat només de companyia, tampoc potser té massa sentit per deixar-lo enter i que senti femelles, que vagi a escapar-se i que tingui problemes. Llavors, com a gestió a nivell de la llar, és molt més fàcil un gat que està castrat que no un gat que no ho està.
Bé, amb tu hem parlat moltes vegades, parlant de gossos, de la importància del passeig, no? Que ha de ser doncs, en diferents moments del dia i ha de ser doncs, agradable, evidentment, per al gos, la gossa o i també per la persona, com no. En aquest cas anem a parlar d'aquest tema, el tema de les sortides del gat. Primera pregunta, ha de sortir un gat de casa? I si ha de sortir, com?
Sí, aquí és un tema que hi ha molta controvèrsia. Hi ha gent que diu, home, és millor que el gat visqui a l'exterior, perquè els animals són depredador, és millor que visqui a l'exterior, i hi ha gent que diu, no, és que això és molt perillós, és millor que visqui a l'interior. Això és una mica en cada casa en particular. I el que sí recomano és que si és un gat que tenim sempre a casa, per exemple, en un pis, que li oferim, com deia al principi, les necessàries d'exercici. O sigui, que pugui jugar, que tingui joguines a l'abast, que tingui diferents rascadors, que l'estimulem mentalment, que l'estimulem físicament. Per mi, un gat que està sempre tancat a dins i no té cap estímul, això sí que és un error perquè afecta el seu nivell de benestar. Llavors, en aquest cas, si no el volem treure fora, doncs amb un arnès i una corretja, que això també hi ha gats que podem treballar-ho i el podem passejar com qui passeja un gos i de fet n'hi ha molts que ho disfruten, doncs treballar això, almenys que tingui prou estímuls mentals i físics, per portar una vida plena i feliç. De fet, per exemple, ara hi ha molt la moda d'uns gats que es diuen bengalís, si ho sonen, que són aquells que són atigrats, que són com un tigre, i aquests són gats que són extremadament moguts. És un gat amb molta energia, és un gat molt potent, és un gat molt dinàmic, i aquest tipus de gat sí que necessita molt d'exercici. Llavors, en aquesta raça, per exemple, és important poder-li oferir l'exercici necessari inclús fora de casa, amb un arnès, amb una corretja, fent activitats, etc., per poder-se sentir feliç i realitzat mentalment.
Per educar el gat, és millor estímul la manyaga o jugar amb un premi alimentari? Com ho feu?
Sí, el gat és millor treballar sempre en positiu, és a dir, cada vegada que faci una conducta que ens agradi, reforçar-la amb menjar. Afortunadament, ara en el mercat hi ha una multitud, hi ha una infinitud brutal de diferents tipus de premis, de tonyina, de salmó, absolutament de tota mena de sabors, i crec que això els hi pot agradar molt als gats, i llavors treballem sempre en positiu, és a dir, cada conducta que faci el gat que ens agrada, la reforcem, és a dir, la premiem, donar-li un premi, i això ens pot ajudar. O sigui, realment anar a cops de força, estrès, ansietat, això no ajuda gens en el gat i el que farà encara més minvar la confiança que té amb nosaltres i minar també la relació que tenim.
Si ja tinc un gat i em vull portar a una altra casa, em surten diverses preguntes. Per exemple, porto el gat i el deixo anar així, patapam, i li dic, mira, doncs, miau, aquí tens en Marramiau, i esteu presentats. I una altra pregunta, per exemple, no sé, haig de portar un altre sorral, com funciona?
Sí, és millor fer l'adaptació mica en mica, per exemple, que es vegin a través d'un transportí o que es vegin a través de la típica brana que fan servir pels nens petits, per exemple, per separar espais, i que es vegin a poc a poc. I també que s'olorin a poc a poc a través d'objectes. Per exemple, agafar una tovallola, refredem davant del gat nou i li posem el gat que teníem a casa, que a poc es vagi familiaritzant amb aquesta olor. I en mica, molta paciència, si podem ser dues persones, anar-los presentant a poc. Potser sí que funciona del primer dia agafar i deixar el gat i vinga, que es facin amics de la força. Però moltes vegades això pot ser contraproduent, o sigui, com més intentem pressionar perquè aquesta relació funcioni, més els gats ens poden entrar en conflicte a través d'esgarrapades, bufades, corregudes o inclús arrencades de pèl. Llavors, important, mica en mica, fer-ho amb prudència. Un cop aquesta adaptació ja està fet, que també ens pot ajudar el que en diem les feromones, que són feromones tranquil·litzants que poden ajudar també que l'ambient sigui més distès, més relaxat, llavors és quan hem d'adaptar l'espai pels dos gats. Llavors, com a mínim, hauria d'haver-hi un sorral per cada gat. Si tenim dos gats, hauria d'haver-hi un sorral per cada un, però també és recomanable un tercer sorral. O sigui, que si tenim dos gats, tinguem tres sorrals en punts diferents de la casa. I això és una manera també de que cadascú pot triar una mica quin sorral vol anar, i ens estalviem conflictes. Si fem que els dos gats vagin al mateix sorral, pot ser que tinguem problemes llavors de marcatge fora del sorral, o inclús que hi hagin conflictes entre ells. Llavors, si podem posar més d'un sorral, millor.
Per evitar problemes, sempre, quan parlem d'animals, sempre acabem dient, home, val la pena dedicar-hi una reflexió interessant i també responsabilitat, no, en definitiva, Roser?
Exacte, sí. També ens hem trobat molt ara que durant el confinament molta gent han agafat animals perquè, bueno, simplement una mesura com qui agafa una joguina, com una mesura de dir, mira, tinc el gat i així em distrec, així no m'avorreixo i tal, i ara ens estem trobant molts problemes derivats d'això, d'una adopció potser massa, diguem-ne, prematura, una adopció poc reflexiva, i que s'ha posat això molts problemes, tant per les famílies que han decidit adoptar aquest animal, ara estic parlant de gats i de gossos, com també pels propis animals, que de cop s'han trobat en una situació on no se'ls comprèn, no se'ls entén, i a partir d'aquí generen molts conflictes. Per exemple, amb gats que esgarrapen cortines, que esgarrapen mobles, gossos que es tornen agressius, amb ansietats, amb pors. Llavors, important, abans d'adoptar un animal, sigui quin sigui, encara que sigui un peix d'un aquari, doncs fer una mica la reflexió si tenim prou temps, si estem dedicats, si som prou responsables, com són els nostres horaris, com és el nostre estil de vida, per poder-li oferir doncs, realment l'atenció que es mereix.
Una pregunta bastant innocent. Un gat enfadat que fa? Esgarrapa o mossega?
Depèn. Per exemple, als Estats Units hi havia la moda fa uns anys que s'extipaven quirúrgicament les ungles, o sigui, se'ls arrencava les ungles. Llavors, aquests gats que sentien molt indefensos directament atacaven, o sigui, mossegaven com podria ser un gos. Llavors, normalment els gats aquí europeus, o que està prohibida l'extirpació de les ungles, el que fan normalment quan estan enfadats és donar moltes senyals, per exemple, baixen les orelles, comencen a inflar-se, fan una cara molt característica de que estiren molt els ulls, com si fossin xinesos, es posen molt tensos muscularment i llavors normalment l'esgarrapen. Ara bé, si és un gat, per exemple, que està en una situació de tensió extrema, com pot ser, per exemple, que l'estiguin vacunant al veterinari, les reaccions poden ser absolutament imprevisibles. O sigui, pot esgarrapar amb les quatre urpes, pot esgarrapar, pot mossegar, pot saltar la cara. Llavors, depèn això en situacions molt extremes. De la mateixa manera que una persona amb atac de pànic, que potser no reacciona de la manera més coherent possible.
Bé, doncs, a Lladruc, a l'hora de fer una educació o de fer un ensinistrament d'un gat, com ho feu? Heu de desplaçar-vos al domicili, parlar amb la persona, amb el propietari, veure com és l'animal i amb quin temps es pot resoldre? Depèn de cada cas?
Sí, això és molt variable, depèn de cada cas. El que sí que fem és o bé sessions a través de Skype, per exemple, si la persona viu lluny, o bé si no sessions al domicili de l'animal. I llavors volem absolutament tot, o sigui, des de quin menjar doncs, se l'alimenta, quants rascadors té, com és l'entorn, com és l'estil de vida, com es relaciona el gat, com es juga amb ell, i llavors a partir d'aquí fa una valoració del problema que té, del problema de comportament, i donem unes pautes a la família perquè pugui treballar. Normalment el que fem són pautes senzilles que tothom, ja siguin nens, gent gran, el que sigui, doncs tothom pugui adaptar-se i pugui realitzar això perquè estigui doncs, més acurada tota la convivència familiar.
Evitarem problemes si agafem un gat d'una determinada raça o mai se sap? O pots tenir problemes amb un gat del carrer o de qualsevol raça?
De fet, els gats que tenim aquí, doncs, habitualment els gats que recuperem del carrer, són el que normalment ens adonem el gat comú europeu, que és el típic gat que no és massa gran, sols són 5-6 quilos, de pèl curt, orelles punxegudes. Llavors, normalment aquest tipus de gat és el comú europeu. Ara sí que s'ha vist que hi ha molt la moda dels gats de raça. Per exemple, com deia abans, estan posant molt de moda els gats de la raça bengalí, perquè estèticament són molt bonics. També l'altre gat que està també un auge brutal és el ragdoll, que el ragdoll és un gat que és pelut, té els ulls blaus, és un gat que habitualment es fa servir per gat de teràpia, que té un caràcter molt dolç, molt tranquil, molt afectuós, i realment com a gat de companyia ho posa molt fàcil. Al final, més enllà de la raça, que al final seria la genètica que porta, és important l'individu com a tal i també com l'eduquem. És a dir, sempre diguem que un individu és la suma de la genètica que porta, o sigui, tot el com eren els seus pares, avis, besavis, i l'altre també l'ambient. És a dir, com el criem, com l'eduquem, quin entorn fem, tot això fa l'individu. Llavors, més enllà de la raça, que la majoria de gats, no ens enganyem, no són de raça, són del comú europeu, però és a dir, són gats que serien creuats, doncs més enllà d'això, de sigui o no sigui de raça, el que és molt important és com els eduquem, com els ensenyem i com fem doncs, que pugui estar més feliç al llarg.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Per això, jo l'he comentat, Roser, i a Lladruc esteu a l'Alt Empordà, no? A Peralada, crec.
Sí, a Peralada som, sí.
És un lloc fantàstic, a més a més.
Sí, bàsicament fem gossos, però també estem començant a fer sessions amb gats.
Molt bé, doncs hem après tantes coses avui, Roser, que no tenim paraules per poder descriure l'agraïment que tenim en aquest moment per les coses apreses. Gràcies, sort, salut i fins aviat, Roser.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar una vegada més amb mi.
Tornem d'aquí 7 dies. Serà la propera setmana en aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona, els amics del Centre Verd. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.
You ready? You got me running, got me running.